activitat. Durant el matí s'escaparan algunes precipitacions al Pirineu, a les Terres de l'Ebre i també en alguns punts del prelitoral. La temperatura avui baixarà entre 4 i 8 graus respecte a ahir.
Notícies en xarxa. Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, amics oients, benvinguts a un nou Sendes, el programa que en tan sols 25 minuts us pot haver resolt un cap de setmana sencer o les vacances d'estiu. I és que en cada programa fem propostes per sortir a caminar, per fer visites interessants o per voltar arreu del món. El que us tenim preparat per avui ho comprèn el següent sumari. Li diuen la Catedral del Camp. És un gran edifici rectangular, rígid, més aviat sobri, però espectacular per les seves dimensions. És l'església de Sant Andreu de la Selva del Camp, un dels grans exponents de l'arquitectura renaixentista a Catalunya. Junt amb el seu veí Castell del Paborde i 20 punts més, constitueixen la ruta dels espais i la memòria. Ens ho explicarà el Marc Rofes, tècnic de cultura de l'Ajuntament. Seguirem per l'interior de Tarragona, però aquest cop per fer-hi senderisme. Anirem a un poble que és punt de partida de múltiples rutes, Pratdip. Des d'allà pujarem algunes de les seves rases i el molló dels quatre termes. Tot, com sempre, molt ben explicat pel Xavi Tió. Sabeu què són els Cotswolds? Aquest topònim fa referència a un conjunt d'espais naturals rurals al sud-est d'Anglaterra. Per ser més exactes, entre Bristol i Londres. La Norma Lebrero és coautora del bloc de viatges per tota la família El món ens espera. Va ser en aquest racó del Regne Unit i tot seguit comença a descriure'l. Som a punt de començar, però el trajecte el volem fer amb tots vosaltres. Veniu? Doncs va, que marxem. Una gran fàbrica sobresurt de l'entramat del nucli antic de la Selva del Camp. Un edifici de pedra, d'aparença molt massissa, mancada d'ornamentació. Planta rectangular, acabats rectilinis, grans dimensions i finalització en una cúpula circular en un dels seus extrems. És l'església de Sant Andreu, un dels pocs exemplars d'arquitectura renaixentista que tenim al país. Un temple singular, fixeu-vos si ho és, que s'anomena popularment la Catedral del Camp. Dóna personalitat i identitat a la selva i, junt amb el veí Castell del Paborde, és un dels punts més emblemàtics de la ruta dels espais de patrimoni i memòria de la selva. L'itinerari és una proposta de l'Ajuntament d'aquesta localitat del Baix Camp. La composen 22 punts d'interès que s'esquitxen entre l'eixam de teulades del nucli antic. Anem a fer-ne una llambregada. Començant per l'església, Sant Andreu va ser una obra projectada a finals del segle XVI. L'ideòleg en va ser el mestre de cases Pere Blai, gran representant del Renaixement amb influències italianes a casa nostra, qui també va ser pare de la façana del Palau de la Generalitat, per exemple. Junt amb altres intel·lectuals, Pere Blai va constituir l'Escola del Camp, un col·lectiu d'estudiosos de l'art influïts pel corrent italià del Renaixement que van estendre'l pel territori. En Marc Rofes, tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Selva del Camp, ens en comença a parlar de tot plegat.
És una de les poques obres del Renaixement manierista a Catalunya i es distingeix per la planta, per la seva planta rectangular, per les capelles laterals que comuniquen entre elles i per l'alçat inspirat en les proporcions de l'home de Vitruvi. També té una cúpula sobre tambor que és un dels trets arquitectònics més innovadors de l'edifici que l'ajuden a distingir l'església des de l'horitzó. Pere Blai, l'arquitecte de l'església, formava part de l'Escola del Camp i juntament amb Jaume Amigó, rector de Tivissa, eren els principals intel·lectuals d'aquest moviment, que era un moviment influït pel corrent italià del Renaixement. I l'Església de la Selva representa els únics exemplars d'aquesta tendència renaixentística aquí a Catalunya.
Una església, com dèiem, singular, perquè destaca més quan la mirem de lluny, en perspectiva. En canvi, si passem sota seu, probablement no copsarem tota la seva magnificència. Abans no ens inserim en el seu espaiós, clar i lluminós interior, de línies senzilles. Per aquestes dimensions, el temple s'ha guanyat una denominació ben popular a la zona.
Se'l coneix per la catedral del Camp per les seves dimensions, perquè és una església molt gran, molt sobredimensionada, diguéssim, en comparació a les dels pobles del voltant i a les del Camp de Tarragona. I cal dir que, tot i les seves grans dimensions, doncs és una obra inacabada, perquè no té torre de campanar, la torre, que és tot el que seria la torre del campanar, doncs les campanes estan situades en un cobert a la mateixa alçada de la nau. I a part també estaria la cúpula, que també no està acabada, li faltaria una part de la teulada, i doncs encara hauria de ser, se'n coneix com a catedral del Camp, però si estàs acabada encara seria molt més impressionant i molt més gran.
Al costat de l'església, al capdamunt del carrer Major, trobem una de les edificacions més antigues que conserva la Selva, el castell del Paborde. Rep aquest nom perquè era la residència eventual dels Pabordes, és a dir, vassalls de l'arcabisbe encarregats de cobrar els tributs a la població. Marc Rofes.
Els orígens del castell els trobem en la carta de poblament del nostre municipi del segle XII, i la construcció és degut a la necessitat, sobretot, d'administrar els impostos del municipi. Tenia les funcions de centre representatiu i recaptador del poder feudal. A partir d'aquí, el castell va esdevenir com l'edifici des d'on es governava, per dir-ho d'alguna manera, i es recaptaven els impostos del municipi.
Del primitiu castell del Paborde se'n manté només una part de la torre. Al pas dels segles i de tot el que aquests van portar, tant de bo com de dolent, li van conferir diversos usos.
Va anar patint diverses transformacions i molt variades de la seva fesonomia i dels seus usos. Va ser de l'església, diguéssim, fins a la desamortització del segle XIX, i llavors va ser adquirit per una família del municipi. Però tot i així va patir, després encara d'aquesta desamortització del segle XIX, va arribar a ser, doncs, que en primer lloc que se n'anava la Guàrdia Civil, i s'hi van fer tota una sèrie de transformacions, i posteriorment també va ser escola de noies, caserna del grup escolta, i fins i tot va acabar sent, doncs, corral de bestiar.
Conseqüència d'això, el castell del Paborde de la Selva del Camp va arribar al segle XXI en estat ruïnós. Afortunadament, s'ha apostat per una rehabilitació i per dotar-lo de diferents usos de cara al poble i al visitant.
El castell original del segle XII només en queda la base de la torre, però en l'actualitat, doncs, ja està totalment, es va fer una restauració arquitectònica. I en aquesta restauració es van conservar des dels cellers on es guardaven els delmes, passant per les sitges, les presons o la part residencial, coneguda com a casa de l'arcabisbe, dins el castell. A més, també es va aprofitar un dels cellers per construir-hi un auditori, i la planta superior del castell, on és una sala d'exposicions i una sala, diguéssim, polivalent, on s'hi realitzen diverses activitats. A més, també hi ha una terrassa des d'on es pot veure la geolocalització del castell i la importància de la localització concreta.
El carrer Major ens mena fins l'església de Sant Andreu i el castell del Paborde, però és també l'espina dorsal de gran part de la resta de llocs d'interès que estan marcats a la ruta. En total, 20 més que hi consten. El Marc Rofes ens fa una selecció dels més destacats.
Tot el que seria el nucli antic i el recinte emmurallat, que data del segle XIV, l'antic hospital i actual auditori de Santa Llúcia, que també data del segle XIV, després, ja fora del nucli antic, trobaríem el convent de Sant Agustí, que és una obra de membres de l'Escola del Camp, de l'antic. Després també tindríem la Casa de la Vila, que data del segle XIV també, i un bon exponent del segle XIX seria l'Hort d'Iglésies, que actualment és un parc i l'edifici són dependències municipals i acull, entre altres coses, la biblioteca. I finalment, doncs, tindríem les dues ermites que ja són fora del que seria un nucli urbà del propi municipi. Seria l'ermita de Sant Pere, que està a l'ermita de Sant Pere del Puig, i l'ermita de Paret Delgada, que es troba al Pla.
Altres punts són l'Ateneu, el Lauro, també conegut com el Casino, fundat l'any 1878 i que va ser batec de tertúlies polítiques en temps passats. L'espai de la defensa agrària, sorgit com a escissió de l'anterior. També les torres del Baró i de les Clavegueres. El portal de Sant Antoni o de la Palma, una font del segle XVI, la Casa del Comú, el Sindicat Agrícola, el Convent de Sant Rafel o el casalot neoclàssic de Cal Carnisser, un dels més grans que hi ha al carrer Major. Entre una i dues hores ens pot portar a fer tota aquesta ruta pels 22 punts dels espais de patrimoni i memòria de la Selva. La trobareu ben detallada a l'espai epim.laselvadelcamp.cat. A més, sobre el terreny trobareu panells explicatius i un codi QR que també us direccionarà cap al web perquè pugueu activar l'audioguia. Forma per aprofundir en la història viva de la Selva del Camp a través dels seus edificis, monuments i racons.
Sendes.
Cada territori, cada orografia, cada geomorfologia té les seves característiques. Molt sovint, quan parlem de blocs granítics i de terres de domini granític, normalment ho associem a aquell típic color grisenc fosc, els marrons, a tonalitats molt fosques. I, en canvi, quan parlem de calcari, ho associem generalment al color ocre, al color gris clar, aquestes tonalitats molt més clares. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard.
Avui hem començat amb aquesta varietat cromàtica i de relleus.
I poètica.
Perquè ens anem avui cap als terrenys més lluminosos, podríem dir, els dominis calcaris.
Cap al sud. Ens anem cap al Baix Camp.
Sí.
Cap a terres ermes i agrestes de roca calcària, com deies.
Un poble que és una autèntica mina pel senderisme, podríem dir, eh?
Sí, ens anem cap a les serres de Llaveria i Coll de Jou i les seves veïnes menors, com la que us proposem avui. Ens enfilarem a un altiplà que dona pas a una petita cinglera, és la Muntanya Blanca, però per arribar-hi abans recorrerem les feréstegues rases del Mas d'en Porxo, del Mas de l'Estanquer i del Mas d'en Senador. És un tram que farà les delícies d'aquell semesperit aventurer i explorador. Explorarem també la interessant Cova del Blai, gaudirem de les vistes des del Molló dels Quatre Termes i tancarem el cercle resseguint la carena de les Set Crestes, que ens retornarà al Mas d'en Guerxo o de l'Areua, al costat d'aquest poble que deies que és Pratdip.
Això t'anava a dir, eh? Desvetllem el misteri, eh? Perquè ens havies apuntat tota la ruta, però no sabíem exactament el punt de sortida d'aquest poble que, com dèiem, podem fer moltíssimes, moltíssimes sortides des de Pratdip. Serà el punt de sortida o el trobem en alguna altra banda?
No és ben bé. Hem d'anar a començar a caminar al Mas d'en Guerxo i arribem des de Pratdip per la carretera que va cap a Coll de Jou. És un mas enrunat i tot abandonat. Deixem el cotxe i seguim els senyals del GR92 cap a nord, que ens baixen de seguida per un antic camí ral a trossos encara empedrat al fons de la rasa del Mas del Porxo. Les rases són els localismes aquí que utilitzen per denominar els barrancs enclotats i estrets amb abundant vegetació. Anem torrent amunt, superem alguns ressalts verticals de major o menor dificultat i de major o menor bellesa, alguns posant les mans al terra per ajudar-nos a superar-lo. Continuem després per la rasa del Mas de l'Estanquer i de seguida trobem el trencall per pujar a la Cova de la Ponça, una antiga surgència fòssil de dues boques que tenim a la vora, sota les parets verticals del barranc. El que farem després és continuar remuntant la rasa amb alguns altres ressalts i arribem a la confluència amb la rasa del Mas del Senador, que a poc ja es va obrint fins que en sortim per un sender que ens acaba d'enfilar fort per entre Pineda Jove fins a mitja serra, on ens ajuntem a una pista. Aquí girem a l'esquerra i ja de seguida veiem les fites que ens indiquen l'entrada a la Cova del Blai. És una cova d'uns 160 metres de recorregut. Havia estat una cova turística i és força interessant per la quantitat de formacions que té. Malauradament, la majoria, com sol passar, trencades per la gent. Ens hi posem, baixem per una rampa amb uns graons de pedra construïts. A trossos hem de xupir el cap fins a arribar a una petita sala d'on surt una galeria que, per una finestra estreta, entra a la part més bonica de la cova, a la part final. Dues grans columnes i tot de formacions diverses. Hi trobem, amb l'argot espeleològic, trobem macarrons, excèntriques, coliflors, banderes, alguna petita colada, algun gur, tot força sec, la veritat, perquè la cova amb prou feines té activitat hídrica. D'aquesta galeria en podem sortir per l'altra banda, fem un petit recorregut circular i anem a connectar amb la rampa d'entrada que ens mena de nou a l'exterior. Reprenem la pista cap a nord, arribem al poc a un camp de avellaners, és el Collet del Tomasset, on girem a la dreta per continuar remuntant per pista, pel camí del Pla de l'Avenc, fins a un bassal per abeurar els animals, és el Bassot de les Racones. Pocs metres enllà arribem a l'alçada màxima de l'altiplà i de l'excursió d'avui, arran d'un cingle que ens dona vistes al nord, cap al poble de Montroig del Camp, cap a l'ermita de la Mare de Déu de la Roca, veiem el santuari d'Escornalbou, la serra del Pradell de la Teixeta, plena d'aerogeneradors, veiem el Montsant al darrere, i sota nostra tota la plana del Baix Camp i del Tarragonès, tota la línia de costa tenim des de Torredembarra fins a l'Hospitalet de l'Infant ja cap al sud, i veiem també fins i tot la punta del Fangar que treu al cap, la punta del Delta de l'Ebre. Anirem resseguint aquesta cinglera on hem arribat, cap a sud, comencem a baixar suau i arribem al Molló dels Quatre Termes, la partió dels municipis de Vandellòs, Pratdip, Coll de Jou i Montroig del Camp. Aquí baixem per un grauet de roca amb uns esglaons naturals i, encara planejant, passem pel costat de l'Avenc de la Figuera i arribem ja de baixada per terreny de rascler al fons d'un torrent on hi ha lo pantano. És un petit punt de recollida d'aigües construït amb pedres on antigament també s'hi abeuraven els animals. Al costat de seguida tenim el Portell de les Set Crestes, és un coll on comença el tram potser més dret i més aeri, amb algun pas que potser també haurem de desgrimpar amb les mans a terra per ajudar-nos a baixar. Més avall el camí ja s'aplana, entrem a la rasa de la Canaleta, passem per la caseta del Porxo, força enrunada, i arribem al fons del torrent de la rasa de la Ponça. La seguim amunt, passem per una petita pedrera de pedres d'esmolar, un lloc un racó curiós, i reprenem aquell camí empedrat de l'anada que ens torna, seguint altre cop el GR, al Mas d'en Guerxo, on tenim el cotxe.
Aquesta és la proposta que ens fa a la Xavi Tió. Tornem al Baix Camp, a tota aquesta meravellosa corona de muntanyes que envolta el Camp de Tarragona, en aquest cas a la seva part més meridional, de la corona, d'aquesta semicorona que tanca també el mar per una altra banda. Anem a fer la fitxa tècnica. Com dèiem, distància recorreguda.
Doncs uns 10 quilometrets aproximadament.
Desnivell.
380 metres de desnivell positiu.
Temps.
Comptant-hi totes les parades i visites, posem-hi unes 7 horetes en total, xinutxano.
Grau de dificultat?
No més de 2 sobre 5, bàsicament pels ressalts de les rases on haurem de grimpar una miqueta.
I acabem, com sempre, amb les referències.
Tenim diverses propostes d'aquest itinerari d'avui a diversos usuaris també de Wikiloc.
Genèrica, n'hi ha moltíssimes opcions.
Sí, n'hi ha diversos. Vigilem això sí que sigui ben bé aquest, perquè hi ha força variants.
En efecte, doncs avui hem fet el tomb per les rases de Pratdip i el Molló dels Quatre Termes. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
A reveure.
Sendes. Hola, doncs jo sóc la Norma, tenim un blog de viatges en família que es diu elmonensespera.com. Avui parlarem dels Cotswolds, que és una zona que hi ha entre Bristol i Londres, al Regne Unit.
Doncs ja ho heu sentit, els Cotswolds, una zona del centre-sud d'Anglaterra situada damunt la pedra calcària del Juràssic, que crea un tipus de prat rar al Regne Unit. Una regió d'uns 40 quilòmetres d'amplada i 145 de llargada. Comprèn 6 comtats diferents i al seu epicentre hi ha la ciutat de Gloucester. És un territori rural de paisatges suaus, verds i espectaculars i de pobles de pedra encisadors. La Norma i el Marc, acompanyats dels seus fills, el Blai i l'Elna, hi van ser a la tardor. I la Norma ens explicarà tota la ruta que hi van fer. Els quaderns del viatger, els Cotswolds.
Els Cotswolds, una zona que hi ha entre Bristol i Londres, al Regne Unit, s'anomena el countryside, no? És la campinya anglesa, en castellà, la zona de camp. Però és una zona de camp rica, eh? És un dels famosos i tenen les seves mansions, els famosos anglesos, i és preciosa perquè està plena de poblets de pedra. No sé si heu vist la sèrie d'Downton Abbey, que està ambientada en aquesta zona precisament, eh? De palauets, de grans mansions, poblets petitets, amb els seus campanars, els seus ponts, les seves fonts a les places. I és una zona molt bonica perquè està això, plena de poblets, però moltes granges per visitar i hi ha molta oferta d'oci per fer en família. Doncs nosaltres vam partir de Bristol Hi ha gent que també fa aquest viatge partint de Londres, que tampoc està massa lluny. Passes que partint de Londres dels aeroports a Londres ens agobiava una miqueta. En canvi, Bristol és una ciutat molt més petiteta, un aeroport més petitet i molt més abastable. I llavors tires, des de Bristol tires cap al nord i explores aquesta zona entre la ciutat de Bristol i Londres i queda just en el mig. El primer poblet, per exemple, que vam visitar és Castlecombe, dos carrers, la seva església, i ja està. És un poblet on s'hi han rodat moltíssimes pel·lícules ambientades en guerres, en la Primera i la Segona Guerra Mundial, per exemple, i és el poblet perfecte, com si diguéssim, eh? Si comences per allà, a més, nosaltres ens donem aquesta sensació. Casetes de pedra, una plaça amb una font, un pont de pedra preciós, una cabina de telèfons d'aquestes angleses vermelles, i ja està, un pub, que això sempre n'hi ha en aquests pobles, i ja està, i res més. I els veïns, a nosaltres ens va coincidir que justament traien fora a casa seva una miqueta de mel que feien a casa seva, uns sabons que feien artesanalment. És un lloc on l'artesania, on el menjar orgànic es porta molt, no? I llavors els veïns tenen aquesta iniciativa de treure les seves botiquetes particulars. El Weston Bird de National Arboretum està als afores de Castlecombe. Està pensat per anar-hi a passar el dia, perquè és un arboretum. Un arboretum és un parc en què procuren que hi hagi moltes espècies d'arbres diferents. Llavors, la seva filosofia és anar a passar allà el dia, no? Perquè passejades... Nosaltres ens va coincidir que feia molt bon dia, que això costa molt, al Regne Unit, hi havia molta gent, i al final no vam acabar entrant a fer el recorregut, perquè havíem de pagar per passar tot el dia, i tampoc ens encaixava, i a més havia això, que hi havia molta gent. Però és un parc enorme, com si diguéssim, no? Amb el seu estany, els seus arbres monumentals, els seus recorreguts marcats, i la gent va allà pues, a fer esport, a passejar, a passar el dia, i en zones a pícnic... La següent parada va ser Tetbury i Bybury. Són dos poblets. Tetbury és una mica més gran que Bybury, però Bybury està considerat el poblet més bonic d'Anglaterra. I, de fet, té el que s'anomena l'Arlington Row, que és un grup de cases posades en fila, de pedra molt boniques, que estan en els bitllets de les lliures angleses. És una de les imatges que hi ha, val? Perquè està considerat el poblet més petit. És un poblet del segle XIV, també amb la seva església, totes les casetes baixetes de pedra, molt bonic. I Tetbury és una miqueta més gran, sí que té una plaça amb mercat, sí que té edificacions noves. Bybury no, és un poblet al qual està del segle XIV fins ara, com si s'hagués aturat el temps. Tetbury, hi ha l'església de St. Mary i llavors hi ha els Chipping Stairs, que són unes escales molt boniques que hi ha, allò de la típica foto d'Instagram que trobaràs, doncs és això a Tetbury. Burton-on-the-Water és la Venècia del Regne Unit. És un poblet també molt bonic, és una miqueta més gran, que també ja està més edificat. El que passa és que té uns canals al centre del poble molt enfocats en, bueno, el passeig, a la zona exterior, per terrasses de bars i restaurants. I llavors té aquest passeig d'aigua, que és superbonic, ple d'ànecs. Nosaltres vam passar-hi una tarda molt agradable. Llavors, en aquest poble hi ha dos museus importants que a nosaltres ens van agradar. Un és el Museu del Motor, que a banda de molts cotxes antics d'època, d'una col·lecció privada, perquè és una col·lecció privada, era molt interessant perquè a cada sala hi havia petits jocs pensats per la canalla. Llavors, tu podies estar veient una mica la història de cada vehicle i això, però els nens tenien el seu joc associat en una tauleta on podien estar distrets. I també hi havia un recorregut pels nens perquè fessin amb cotxes d'aquests a pedals i estava molt, molt, molt ben aconseguit. I llavors també hi ha el que és el Catalunya en miniatura dels Cotswolds. Hi ha un petit recorregut entre casetes petitetes, típiques dels Cotswolds, fetes en miniatura, que també t'hi pots anar passejant, i això també està al centre de Burton.
acaba aquí el recorregut pel nostre Sendes d'avui. Recordeu que som un programa de la xarxa de comunicació local i que, per tant, podeu tornar a escoltar quan vulgueu i on vulgueu el nostre programa entrant al següent, a la següent adreça, a lacarta.cat/sendes-radio. Salutacions de tot l'equip que fa possible el Sendes, el Xavi Tió a la redacció, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta des dels botons i un servidor, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. I tornem la setmana vinent, no ens falleu! Bona setmana i, com sempre, que tingueu una molt bona ruta!